11 i 6.
Crec que tens molta més por que jo al fracàs, i això et fa que et costi més comprometre't, i llavors jo sempre em sento que tiro del carro, i ell sent que jo sóc autoritari, i jo sento que ell no fot res. I no ja, sé, segons tu no la solucionem...
No, crec que no, crec... Vale.
Segons tu no la solucionem.
Te segueixes mirant el melic, anant a la teva, no i no veritat, reconeixent això. Els teus conflictes. No, o sigui, el que fas amb la Juna, per exemple...
Què? Perdona?
El que fas amb la Juna, amb la teva filla...
No, però...
Que fas exacte.
No.
El Marcel té una filla, es queixa que ell no, el seu pare no va estar... No. I està repetint els mateixos patrons que va fer el seu pare. O sigui, està...
Quins anys de relació sobre els escenaris i fora d'escena és el que han trigat Nahuel Bet i Marcel Borràs a acabar brallats en plena roda de premsa, tirant-se literalment, ara ho sentíem, un got ple d'aigua pel cap. O almenys això és el que ens volen fer creure tots dos actors, dramaturgs i directors, que fa una bona pila d'anys que no se separen, ara però sembla que les coses no van tan bé i que han estat unes altres víctimes d'aquest estiu de separacions de tota mena que hem viscut. Avui, a aquesta hora, el suplement de Nahuel Bet i Marcel Borràs i la seva nova i aparentment última obra que ja es pot veure aquests dies a la sala petita del TNC. Bon dia i bona hora, Nahuel i Marcel.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Teniu un got d'aigua damunt la taula? No sé si algú corre perill.
Necessari, necessari.
Com esteu?
Bé, doncs bé, mira, bueno, una mica cansats perquè és la setmana de l'estrena i és una setmana molt dura sempre perquè, bueno, pues estrenar sempre porta molts nervis i molta angoixa. I després d'estrenar pues has de continuar amb les funcions perquè ja agafes com la normalitat i estem contents perquè estan anant bé, el públic surt molt content i tal, però tenim moltes ganes de que arribi el nostre cap de setmana, que serà el dilluns i el dimarts.
És el mateix que els del suplement.
Exacte, exacte.
Acabeu cansats de la funció?
Sí, és una funció... És 1:40. Estem intentant retallar-la una miqueta, però estem els dos sols a l'escenari pràcticament i bastant amb un ritme bastant frenètic. A més, era un repte, volíem fer una cosa com més actoral, de no apoyar-nos amb cap artefacte i estar al màxim, diguéssim, amb boles possible a l'escenari, i això pues, requereix de molta energia i concentració. A més, nosaltres ho fem tot, les llums, el vestuari, tirem la funció en directe, vull dir que...
Amb boles, literalment. Ahir vaig venir, deixem dir que em va encantar, que tinc moltes preguntes i que no sé si les resoldré totes, i que entenc que acabeu exhausts. Aleshores, la primera és que no sé ben bé si després de veure aquesta i després de veure el Descans en Pau del Nahuel Bet i el Marcel Borràs, no sé si realment és l'última obra o no és l'última obra. No m'ha quedat clar.
Bé, això és una cosa que durant tota l'obra juguem, no? El gènere és l'autoficció, tot i que estem intentant desmuntar-la, perquè què vol dir exactament autoficció? O sigui, en veritat, sempre és ficció. Sempre que un autor o un artista intenta relatar-se, doncs sempre està mentint, perquè és impossible apel·lar a la veritat. Quan escrius o quan també ets conscient que el públic t'està veient, ja no pots ser tu mateix, i llavors aquesta... Bueno, ens interessa aquest tema, i per tant, sí, sempre estem en aquesta híbrid de veritat i mentida, on acaba la veritat i on comença la ficció. A l'obra hi ha moltes coses que diem, totes són com en teoria autoreflexives i introspectives i parlant de nosaltres i bla, 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 però com us podeu imaginar, pues, també està replet de ficció i d'idees i de coses que no ens han passat però que fem veure que ens han passat, etcètera, etcètera. Llavors, aquesta gran pregunta de si realment és l'última o no, pues, bueno, ara per ara, tots aquests temes, si d'alguna manera estan a l'espectacle, és perquè ens estan atrevessant d'alguna manera i és un tema que està sobre la taula, però... No sé, tampoc ho sabem.
O sigui, perquè, no, que és com les relacions de parella, no? Que hi ha un dia que... Vull dir, nosaltres tenim una relació que és una mica tòxica i llavors hi ha dies que et despertes dient va, com m'estimo aquesta persona, i dies que et despertes dient no el vull tornar a veure mai més. Mm. I això és el que fem a l'escenari.
L'obra va sobre l'ego i sobre l'amistat, sobretot, no? Segurament. Mm.
Sí, ens feia gràcia també posar en el punt de vista o el punt de partida fos la relació d'amistat, però en canvi, o la relació professional també. O sigui, en aquest cas, el Marcel i jo, pues, a part de treballar durant 15 anys junts, també som grans amics. I llavors, buscar el paral·lelisme també entre les relacions d'amistat o professionals amb les relacions sexoafectives o sentimentals, no? I com de cop nosaltres ens adonem que la nostra relació no està tan allunyada del que normalment la gent té amb les relacions de parella. Al final, bueno, jo me'n recordo una cosa que em va explicar el Marcel, que un dia em diu, bueno, és que la meva terapeuta diu que li parlo més de tu que de la meva parella. no? I això és una mica com de, bueno, mindfuck, no? De dir, buah, realment estem en aquest punt de que som molt importants a la vida de l'altre.
Les vostres parelles mai s'han posat geloses de la vostra relació? És a dir, la vostra relació, Marcel Nau, sí, ha passat per davant a vegades que la relació amb les vostres parelles?
Bueno, alguna vegada sí que ens ha caigut alguna bronca de, escolta, fas més coses amb el Marcel que amb mi. Això, aquest comentari l'hem sentit. Bueno, almenys jo l'he sentit a casa. Però mai geloses, perquè jo crec que també saben, pues, lo guai que hem tingut o que tenim, saps?
En el meu cas no puc parlar de gelosia. No podria parlar de gelosia.
De què has de parlar, doncs? Perquè has rigut molt quan he fet aquesta pregunta.
Jo percebo, en general, com la cosa de dir, hòstia, hi ha aquí, no? Quan tu t'enamores d'una persona i tens una relació, és com que hi ha un moment de la relació en el que tu busques com que allò pugui ser el tot, no? I de vegades es tarda més o menys temps a entendre que no, que una relació de parella sexoafectiva no pot travessar totes les capes. Llavors, quan tu tens una relació com la que jo tinc amb el Nau, a vegades això crea friccions. Jo no li diria gelosia, però sí la idea d'entendre que hi ha una part de tu a la que jo no podré accedir mai, igual que hi ha parts d'ella a les que jo no podré accedir, no? Llavors, amb la meva relació amb el Nau, pel fet de que és una relació que ens atravessa en molts aspectes, fa que això es mostra més clar, no? Allà hi ha una part que tenen ells dos que és com una cosa que jo no puc tocar, no?, d'alguna manera. Però, bueno, això són les relacions humanes, també.
Com us vau conèixer?
Nosaltres, bueno, hi ha una... És curiós perquè ho hem explicat tantes vegades i, a més, el Marcel i jo ens agrada molt mentir i ens agrada molt, sobretot, no mentir en general, però mentir als espectadors o mentir sobre la nostra relació i tal, que ens costa oblidar... Ai, ens costa recordar quin és l'original, exactament com ens vam conèixer. Hi ha una versió que és que ens vam conèixer fent un crucero de casualitat perquè els nostres pares van decidir que anaven de vacances al mateix crucero. Hi ha una altra...
Hi ha una altra que és que ens van agafar per fer una obra de teatre i vam estar a Portugal a un festival de teatre i ens vam conèixer allà durant un estiu i ens vam fer molt amics i a més era un festival on ja s'hi programaven molts dels artistes que després han set els nostres referents, l'Angélica Lídero, el Rodrigo García, gent que ens agradava molt, i allà va ser com de molt xavals, vam començar com a veure també que els dos ens agradava el teatre i a dir, tenim els mateixos gustos, potser podríem començar a escriure alguna cosa.
I érem molt agosarats i amb 15 anys que llavors teníem vam decidir escriure una obra de teatre i anar a picar a la porta del Teatre Lliure, a l'Àlex Rigola, que era el director d'aquell moment del Teatre Lliure, i vam anar allà i vam dir, no, que hem escrit una obra de teatre, mira, l'hem portat, i eren 15 folis amb una grapa allà, pum.
I us la van comprar, el que passa que aleshores vosaltres ja sortíeu a la tele, ja fèieu, no?,
sí,
individualment.
Sí, érem actors els dos, havíem treballat com actors els dos, sí, sí. Jo amb l'Àlex justament havia treballat en dos espectacles com a actor, llavors pues, jo el coneixia i teníem com bona relació i tal, i per això suposo que vam tenir pues, els collons d'anar allà a picar la porta amb tot el morro.
Va ser fàcil gestionar aquesta fama prematura d'alguna manera? Se us va pujar la fama al cap d'alguna manera sent preadolescents?
No ho sé. Potser això ho ha de dir la gent de fora que em coneixia. Potser sí, una mica, però bueno, a la vegada també és que és curiós ser un nen actor i amb certa fama, tot i que la fama només era de Catalunya i per tant, però al final era el dia a dia que jo vivia i sí que era una mica heavy adonar-me'n que de cop pues, amb això, amb 16, 17, que és quan de cop pues, comences a sortir de festa i te'n vas amb els amics i no sé què. Jo me'n recordo unes festes de la Mercè que jo tenia com 16 anys que ho vaig passar fatal perquè de cop estava en una plaça on hi havia un concert i la gent em mirava més a mi que al concert. Jo em vaig començar a agobiar i de fet vaig començar a deixar de fer vida social una mica, o de seguida vaig començar a muntar jo els plans a casa perquè la gent vingués més a casa que no anar por ahí, perquè m'agobiava el fet de ser el centre d'atenció i que tot el rato la gent em demanés fotos i autògrafs i tal. O sigui, sí que va acabar sent una mica una creu.
I tu, Marcel?
No, jo la fama no l'he viscut mai. No. O sigui, mai m'he sentit com observat pel carrer ni res d'això.
Hi ha un moment que a l'escenari, que pràcticament tota la funció és el Nau i el Marcel fent les seves històries, intervenen dos personatges que presenteu com la vostra mare i el teu pare, Marcel. Mm-hmm. Són els pares... són reals o no?
Sí.
Reals,
els vam demanar si ha estat una de les parts com més complicades a nivell de producció també, perquè ells veiessin clar que ho volien fer i tot, sobretot el cas de demanar del Nau, però al final també han entès
Només per aquest moment, i no explicaré què passa, heu d'anar al teatre. Heu d'anar al teatre. No, no expliquem, no,
és,
què passa.
És tal el sacrifici que val la pena compartir-ho i que vingueu.
No, no, no l'expliquem.
No, només no, perquè... no ho expliqueu, però no, han de venir a veure.
El que sí que et vull preguntar és com has gestionat aquest moment a casa amb te mare?
Bueno, jo tinc la sort que ma mare, per sort, pues és bastant moderna de pensament i també, com qualsevol mare, pues m'apoya incondicionalment. I llavors, quan li vaig plantejar aquesta idea, de hem tingut aquesta idea, sé que és una burrada, però ens agradaria fer això. I ella va dir, pues venga, si tu vols que fem això, ho fem a tope. I allà està, cada dia venint a fer la funció.
Doncs només per aquest moment heu de comprar l'entrada per anar a la sala petita del TNC de Nao Albet i Marcel Borràs. Més qüestions. Com són les vostres baralles reals? Són físiques o són dialèctiques?
No, per suposat són dialèctiques.
Us heu barallat mai físicament?
No.
No, hòstia, no.
Però com que a l'escenari, més d'una vegada, els nostres personatges que hem creat es barallen, perquè no és la primera vegada, o sigui, aquí a Nao Albet i Marcel Borràs, doncs, per suposat hi ha moments de fricció... Però després també, per exemple, a Traco, Paliza y Muerte, hi havia moments on els nostres personatges es barallaven, a Mamón, al final de Mamón acabàvem una gran discussió dels dos personatges, o sigui, és una cosa que al final és recurrent. Crec que també és una cosa que al públic li agrada molt, perquè amb aquesta línia que tenim una mica de zipi-zape, entre cometes, no? Del Rubio el Moreno, el Yin y el Yang, això la gent està esperant una mica el moment de confrontació. I llavors, fins a quin punt... Això ens ha nascut a nosaltres o ha vingut donat una mica del que esperava el públic i nosaltres hem acabat cedint al que el públic espera veure, no?
Parles molt de la teva filla, Marcel, durant l'obra. De fet, la interpretes físicament fins i tot, no?
Sí.
O de la teva parella, l'Aina Clotet, sí. També la interpretes, que a més la claves bastant, trobo. Aleshores, això també et suposa parlar-ho prèviament a casa i dir, escolta'm, en aquesta propera funció, que sàpigues que us mencionaré molta estona i que fins i tot us interpretaré.
Sí, quan vam començar el procés de creació i vam decidir que volíem apel·lar a representar altres personatges que no només érem nosaltres, perquè per nosaltres tenia molt sentit explicar la nostra vida a través també de com ens veuen els demés. Clar, un dels conflictes morals que ens vam trobar més, jo me'n recordo aquella època estava llegint just la novel·la aquesta del ioga, de l'Emmanuel Carrer, que parla justament dels límits de l'autoficció i de com ell va haver de posar és aquest autor francès que sempre escriu des d'ell mateix, és un periodista que ha escrit Limonov, ha escrit ioga, etc. I parla d'això, no? De que quan ell ha hagut de referenciar gent del seu entorn, els hi ha hagut de demanar permís, que en les seves primeres novel·les no ho feia i que se'n va arrepentir de no haver-ho fet. I això me'n recordo que fa un any, quan vam començar amb el procés de creació, va ser de les primeres qüestions que a mi especialment em van afectar quan ens vam posar a assajar a lo loco, a la sala d'assaig, a improvisar i de sobte treure situacions molt boges, perquè des de la improvisació i des de la bogeria en un espai privat i íntim fas de tot, no? I de sobte va ser com, ui, aquesta escena ha estat molt bé, però si la fem realment jo hauré d'anar a parlar amb aquesta persona, no? No només amb la meva parella, sinó també amb altres amics que surten, amb el meu pare,
sí, sí.
Amb gent del meu entorn, no?
Fins i tot amb el sogre, que hi va venir a veure la funció, no?
Però el sogre no... No, aviam... Sí, al final, qui surt pitjor parat
del
diagnòstic que fem som nosaltres. Però sí que hi han hagut converses interessants al voltant d'això, no?
Sí, de fet, fins i tot algunes persones a les que invoquem o constel·lem les hem convidat a previs assajos abans de l'estrena, també perquè ho poguessin viure.
I ens han donat notes, també, de dir, jo crec que aquí us esteu passant, en el sentit de que potser esteu anant massa a l'estereotip, i llavors inclús ho juguem, no? Juguem la idea de que nosaltres mateixos ens riem de la idea de que som massa superficials i que els hem invocat des d'un lloc molt frívol, no?
Un dels temes que sobrevola també la funció és la paternitat del Marcel Borràs. Va ser pare jove, no?
Sí, jo vaig tenir la Juna amb 26...
26.
I el Mael amb 29.
29.
Sí. La funció és un dels aspectes que té l'autoficció, que a vegades has de canviar coses perquè l'espectador li arribi molt més directe. Només tinc una filla, representa. Però en realitat en tinc dos. Que potser m'estan escoltant ara des de casa, els hi envio...
Hola, guapos, Juna, Mael.
Com esteu? Això, doncs sí, al final l'espectacle era com que tenia sentit tenir-ne només una. Perquè, bueno, això...
És una llicència que també es prenen els de la Guàrdia Urbana quan han hagut d'adaptar el cas de la Rosa per a la Netflix,
exacte.
Li posen una filla.
Sí.
Si aneu a veure la funció, veureu que també hi ha un gag molt bo sobre aquesta qüestió. clar, el fet que... No sé si els teus fills vindran a veure la funció.
No, els meus fills no. Mira, l'anterior que vam fer, que és Falstaff, que era una obra de quasi 3 hores, amb molts estils de teatre diferent, amb molts actors, era una bogeria escènica, la meva filla gran la va veure 7 vegades, però encantada, o sigui, ella insistia per venir tal. Però aquest espectacle jo ja li he explicat que no, perquè parlem molt de nosaltres mateixos, i tot i que per nosaltres hi ha moltes coses que és un joc, doncs ell, no cal, no.
Ha estat fàcil la conciliació compartint professió amb la teva dona?
Aquest any ha estat molt difícil. A més, ella està a punt d'estrenar una sèrie que també hem fet junts, que es diu Això no és Suècia, que s'estrena a TV3 al novembre, que és una sèrie que està superbé, i ella, clar, és el seu primer gran projecte com a directora, tot aquí ja havia dirigit algunes coses, és el projecte, la primera vegada que fa una cosa tan gran, ha estat molta responsabilitat, molta feina, moltes hores, i aquest any ha coincidit amb nosaltres fent Falstaff al CDN a Madrid, i ara aquesta obra, amb la qual cosa aquest any et diria que som... L'exemple, la sèrie de l'Aina, que parla sobre uns pares que ho intenten fer tot bé, doncs nosaltres som el contrari d'aquests personatges aquest any.
I com us heu fet?
Pues amb molta ajuda de gent, molta ajuda.
I amb renúncies personals, professionals, també dels dos, o no?
Bueno, no, perquè hem estat liats professionalment. És que és això, o sigui... És una feina que és molt... Jo, quan vaig a l'escola i veig els pares que són més... que tenen feines tipus més... com diríem...
D'oficina,
amb un horari fixe, aquests primers anys de criança em fan molta enveja, saps? Bueno, però es compensa d'una altra manera. Ara marxarem de vacances a l'hivern, saps? Si tot va bé.
Això els pares d'oficina no ho poden fer. Escolta'm, vull recuperar un moment del suplement de la temporada passada amb una entrevista amb un altre actor que coneixeu bé, que és el Ricardo Gómez, i que explicava això.
Tot va començar amb el Nau, de fet, perquè és que quan el Nau va començar a rodar Cuéntame ens vam fer molt, molt col·legues, molt amics, de fet és un dels meus millors amics, i vam començar a fer vacances junts. I a les vacances de cop venien amics seus de Barcelona, tal. I clar, i passa una cosa quan no parles català però estàs amb molta gent catalanoparlant, que la gent comença a parlar la seva llengua, i però no per fer-me mal a mi, sinó sense adonar-se compte, i tota l'estona era, ai, perdona, canviem a castellà, i era com, no, espera, crec que estic agafant les coses, com es diu tal? I després amb dos birres ja em començava a soltar una mica més.
És el Ricardo Gómez explicant que si Boníssim. Parla català és perquè el Nau Albet li va ensenyar.
Sí. Feien classe cada dissabte al matí.
No, és exactament com explica ella. De fet, no, mai ni vaig voler com ensenyar el català de no, mira't. Sinó que simplement a vegades pues, les converses creuades amb més gent i ella estava allà, pues, ens posàvem a parlar català. I ell deia, sí, seguiu, que us estic entenent. I després, pues, això, dos copes es començava a tirar a la piscina, començava a parlar, llavors sí que l'ajudava, dèiem, no, això ho has dit malament, això, altre, tal, no sé què.
Vam fer mitja hora de conversa en català.
Sí, però és bestial, o sigui, el tio parla, sí.
Us heu plantejat mai anar a viure a Madrid per feina?
No, hem hagut d'anar-hi alguna vegada, perquè, pues, això, quan hem muntat un espectacle que entre assajos i representacions, pues, al final és un període de 4 mesos, i llavors té sentit instal·lar-te allà una mica i t'agafes un apartament o alguna cosa així. Però, per sort, perquè a mi m'agrada molt la meva ciutat, jo no he hagut de mai replantejar-me en sèrio de dir, vale, m'haig d'instal·lar allà i, per tant, me'n vaig a viure allà. Sinó que sempre he volgut mantenir casa meva aquí a Barcelona.
Sí, a mi em passa igual. M'agrada molt més Barcelona i passa que és veritat que allà hi ha més feina. Vull dir, els molts rodatges són allà i els últims rodatges així grans que he fet tots són a Madrid. Llavors, és un rotllo. Per sort tens l'AVE i amb això pots anar amunt i avall, però no.
Sí, que a més ara ja l'han privatitzat. O sigui, al revés, ja. Sí.
Que hi ha més tipus.
Que hi ha més ofertes, sí.
Sí,
està
sí,
més barat,
sí. Saps?
Com porteu l'òpera del Rei Lear?
Bueno, pues no, en veritat...
L'esteu escrivint o no?
N'hi ha un altre que estem intentant escriure, que seria Los Standman, que és un projecte que vam poder fer un workshop. És un projecte que parla sobre la masculinitat hegemònica al llarg de la història i tal, des de l'antiga Grècia a l'actualitat, on la figura de l'heroi o del mascle per antonomàcia és aquest, com el Silvestre Stallone o aquests personatges de pel·lis d'acció. I llavors, bueno, tenim un projecte que estem desenvolupant que sí que per primer cop seria una òpera, que no ho hem fet mai, i ens agradaria agafar cantants d'òpera i especialistes de cine i fer un matxembrat i fer un espectacle que que parli d'aquests temes amb aquest, amb aquest codi o amb aquesta forma.
Si en voleu saber més de Nahuel Bet i Marcel Borràs, a la Sala Petita del TNC fins al mes de novembre, per tant teniu temps, després suposo que hi haurà una mica de gira, però espavileu perquè val molt la pena i la recomanem també des del suplement. Molta sort, fins aviat.
Moltes
i,
gràcies.
I, home, animeu-vos, que no sigui l'última.
Ja ho veurem.
Que no sigui l'última.
Moltes
Fem
gràcies.
Fem una pausa i de seguida tornem al suplement. 3 minuts per 11:45.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.